Bona tarda, són les 7. És dilluns 6 de febrer de 2012 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. Què els hem d'explicar? Doncs cap de setmana de molt de fred, però almenys aquí a casa nostra es va poder jugar més enllà, com dèiem, d'haver de suportar temperatures molt baixes. Es va jugar, per exemple, ahir a la tarda al Municipal d'Aiguadols al derbi del futbol sitgetà, al final. Empat a 0 entre Suburense i Sitges, repartiment de punts en un duel sense masses ocasions, intens, tot s'ha de dir, i amb aquella sensació que qui marqués s'enduria amb els 3 punts. Al final, com dèiem, empat a 0 entre Club de Futbol Suburense i Unió Esportiva Sitges, un punter per cadascú. Alguns pensaran tots contents, però bé, en qualsevol cas parlarem evidentment d'aquest derbi d'ahir a la tarda municipal d'Aiguadols, com també repassarem aquesta 19a jornada del grup 12 de la tercera catalana, que ens deixa alguns resultats, no direm que sorprenents, però sí molt interessants. D'aquí uns moments, com els dèiem, repassarem aquesta jornada futbolística pel que fa a la Lliga EVA de bàsquet, ensopegada del Club Bàsquet Sitges a casa davant la Seu d'Urgell. Mal partit, en línies generals, dels homes d'Edu Piñero, que van acabar perdent de 12, 57 a 69. Farem repassa també d'aquesta 19a jornada de la Lliga EVA de bàsquet. No hi ha hagut hoquei patins, almenys pel que fa al primera catalana d'hoquei patins. Aquest vespre també una miqueta d'actualitat del patinatge artístic Sitges en companyia de la seva presidenta Vanessa Ripoll i el seu vicepresident Manel Aleacar.
Temps de descompte amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
La Generalitat més a prop teu.
Gencat.mobi. Què és Gencat.mobi?
Són serveis de Gencat per a mòbils amb connexió a internet.
I què s'hi pot consultar?
De moment hi ha 4 portals. El de Rodalies, el Mouta en transport públic, el cercador d'equipaments i les càmeres de trànsit.
I quins avantatges tenen? Doncs que estan adaptats al format mòbil i que pots utilitzar aquests serveis des de tot arreu.
I que són gratuïts, Xavi.
I per a més informació, a gencat.cat o al 012.
012. La Generalitat més a prop teu.
Imagini's una família normal com la seva. Imagini's l'enrenou de cada matí. Els torns per dutxar-se, les tasses atapeïdes de cereals, el cafè a correcuita del pare, els petons de la mare a la porta de l'escola. Imagini's les nits davant el televisor. Els sopars d'entrepans o de pizzas, de pernil i formatge per la mare, i una que hi hagi de tot pels altres. Els contes a la vora del llit, els petons quan s'han adormit, el silenci. Imagini's els divendres a la tarda, l'embussament, l'arribada al camp, les nits més fredes i més tranquil·les, les bicicletes, els veïns, les passejades, els estels. Ajudi'ns a aconseguir que tot continuï igual. Associació Espanyola contra el Càncer. Junta Provincial de Barcelona.
Bon dia, digui.
Hola, vull deixar el Matarrates.
Expliqui'm com va començar.
Com tots, un dia amb els amics i després m'hi vaig enganxar.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut, som-hi.
Guants?
Guants.
Gasa?
Gasa.
Bisturí? Bisturí? Bisturí?
En molts països, milers de persones no reben l'assistència mèdica que necessiten. Fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Truca al 902 15 15 07 i aconseguiràs que la teva ajuda arribi a qui més la necessita, sigui on sigui. Metges Sense Fronteres. 902 15 15 07.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Yeah.
Els esports protagonistes un dilluns més a la sintonia de Ràdio Maricel. El temps de descompte que els estarà acompanyant, com sempre, fins les 9 en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Cap de setmana de molt de fred, ja ho sabíem. Les previsions ens havien avisat i ens havien alertat d'aquestes temperatures baixes, molt baixes, però almenys ahir a la tarda aigua dolç, Toni, feia fred.
Sí.
S'havia d'anar abrigat, és obvi. Però ho vam suportar bastant bé, tot s'ha de dir.
Sí, 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 lo vam aguantar bastant bé. Home, jo he patit més de fred al municipi d'Aiguador.
És cert, és cert.
I tot i que deien que patirien tant de fred, doncs certament aquest diumenge vam patir fred, però no el fred que acostumé a patir al municipal, perquè hem patit molt, molt, molt de fred.
I fred et va deixar el resultat o no?
No, no. No, 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 perquè, a veure, la sensació que em va donar a mi el partit és que va haver molta igualtat, es coneixen molt bé, sobretot els Sobrense, els Sitges, i no li va deixar espai. Jo penso que el millor que l'ha pogut passar el Sobrense és sumar. Potser d'aquí surta una miqueta més perjudicat als Sitges, tot i que, com deia el mateix Manel, és a can contrari.
Sí, sí, és un punt que suma i...
I a can contrari és sumar. Però crec que el que me va deixar el partit me va causar bones sensacions, perquè vaig veure a un Sitges que lo va intentar i un Sobrense molt ben col·locat que no ho va deixar treballar. I si les peces que té els Sitges que poden fer mal no acaben de rullar bé perquè no tenen suficient claritat per treballar, doncs clar, va passar el que va passar.
Ahir el Sitges no va poder desplegar el seu poder ofensiu, bàsicament, per una raó molt senzilla, perquè el Sobrense no el va deixar.
Clar.
I aquesta va ser una de les grans virtuts d'ahir del Sobrense. Tapar,
sí, sí,
sobretot molt bé les vies d'atac.
Sí.
Sobretot bandes. Ahir molt bon partit. A línies generals del Sobrense, no? Però els dos laterals, tant el Candel com l'Andreu, van evitar de totes que homes perillosos com Carlitos, com Rubén Cortés, tinguessin un dia important.
Sí, sí, no, i a més també ho deia en Josu al final del partit, no va voler tocar cap peça de la defensa perquè funcionava correctament. Uh-huh. I doncs si tu toques l'engranatge quan funciona, doncs te pot fallar, no? Penso que el plantejament va ser molt correcte. Jo ho dèiem, que el Sorens havia millorat moltíssim, i això ja ho vam veure a Vilanova del Camí. Clar, davant tenia un equip, doncs els Sitges, que marca molt gols, és el màxim realitzador, i aquesta era l'arma que podia tenir el Sitges a favor. El que passa que lo va saber frenar molt bé el Sobrense, i doncs va ser un partit distret, amb molta intensitat.
Sí, sí, sí.
S'havia parlat tant fa setmanes enrere de la intensitat, doncs aquí això és intensitat. No donar una pilota per perduda, treballar totes les pilotes, això és intensitat. Però clar, aquesta intensitat ha vingut degut a la motivació de l'equip, i degut que l'equip ara té un plus més de creència que no tenia abans.
Un empat a zero, per tant, és un punt per cadascú. Aquells afeccionats que són alhora afeccionats dels Sitges i els Sobrense pensaran: home, contents, un puntet per cadascú. Vist així, una miqueta des de la perspectiva neutral, si es pot comentar d'aquesta manera, penso que el punt suma més pel Sobrense que no pas pel Sitges, tot i que el Manel, com molt bé deies, doncs ho va dir al final del partit, que tenint en compte que el Sitges jugava fora de casa i que el Sobrense era un rival complicat, doncs donava per bo aquest punt. Però vist així, a nivell de classificació, és un bon punt, repeteixo, pel Sobrense, perquè continua una miqueta amb aquesta línia de millora des que el Josu va agafar les regnes de l'equip. I el Sitges, clar, si comptes que té aquesta aspiració d'intentar jornada a jornada anar escalant posicions i retallant punts als seus màxims rivals, doncs no deixes de perdre dos punts, vist així,
Sí, sí, clar. Sí, 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 tu lo mires així i...
Perquè clar, dels de dalt va guanyar el Riudevitlles, va guanyar el Ribes,
sí,
va empatar la Penya Jove, la Granada, atenció, la Granada que va encaixar un 0-5 a casa amb l'Atlètic Vilafranca, i el Vilanova B va empatar a la Roqueta, amb la camp de la Penya Jove.
Sí, 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 sí. No, però si lo mirem així, sí que et podria dir que en aquest sentit surt una miqueta més perjudicat als Sitges perquè no suma dos punts més. Però clar, tu tens que mirar-lo, doncs que el Sitges se va deixar punts al camp de l'Olivella, El Sitges ha deixat punts a camps de l'Otonenc,
sí.
I ha sumat al camp d'un Sobrense que està en alça, sí. I que té
és a dir, necessitat. És més normal, i ho deia el Manel, sí. Deixar-se punts amb un enfrontament amb el Sobrense que no pas doncs, amb el Olivella, amb tots els respectes,
amb tot el respecte,
al camp de l'Otonenc.
Perquè estem parlant del CUE.
Partits que aquí estaven doncs, molt ben encarats a la primera part, de cop i volta a la segona s'han capgirat.
Sí. Tots s'ha acabat perdent. Mm-hmm. Sí. Per això t'he dit que, clar, si lo mires així, doncs jo penso que el punt que va sumar el Sitges és molt interessant. És molt interessant i se pot fer molt bo si tu el diumenge, el dissabte a la tarda, guanyes el Ribas, que aquest és un rival directe teu, te l'estàs jugant amb ell, i clar, ten en compte que el Ribas ara per ara ens dona la sensació que té 5 punts més o 6 que el Sitges.
Mira, el Ribas en té 35, és tercer a la classificació, i el Sitges en té 27.
27, té 8.
Són 8.
Té 8 punts, però clar, tu compta que el Sitges no l'estem comptabilitzant 3 punts, que pràcticament els té ja el Sarró.
Serien 30...
Si
en aquesta classificació virtual, si tu guanyes, ets capaç de guanyar el Ribas, serien 33, et quedes a 2.
I tens el Ribas allà.
Sí.
Tens el Ribas allà i després tu tens que fer la feina que tens que fer. I clar, després te ve rivals doncs una mica més assequibles. Te ve la Granada.
Has d'anar a la Granada.
Sí, però jo penso que el Sitges està capacitat per a guanyar el camp de la Granada, sí, perquè, home, si la Fundació, que és un equip molt semblant al Sitges, que la Fundació té una línia d'atac que te pot fer molt de mal, és un equip molt semblant al Sitges. Si la Fundació li va fer 5 gols a la Granada, el Sitges se lo pot fer també. Jo no dic 5, però puc guanyar.
Toni, d'aquí uns moments comentarem aquesta 19a jornada, però bé, algun resultat així que no diré sorprenent, però sí que ens va cridar força l'atenció ahir al migdia, quan acabava de fet gairebé tota la jornada i només ens quedava el derbi entre el Sobrense i el Sitges, és aquest 0-6 de les Roquetes al camp del Capellades.
Sí, que diu molt en contra del Capellada, que està passant el pitjor moment doncs de lo que portem de campionat. Tu ten en compte que la segona jornada de l'inici de la Lliga, el Capellada era segon.
Sí, sí.
I ara estem parlant de que el Capellada és tercer per la cua.
Sí, senyor.
I també doncs, el bon moment que viu les Roquetes. Les Roquetes penso que viu un dels millors moments. Li faltava això, completar l'engranatge del seu equip. Penso que l'està traient molt rendiment Sergio Izquierdo, i ho dèiem aquí el dia del Sobrense, ens havia agradat, no n'havia agradat al Sobrense, però ens havia agradat a les Roquetes, però és que després ho vaig veure amb el Ribas i doncs va agradar moltíssim les Roquetes més que el Ribas, i després ho vaig veure a la Granada i li va fer un tratge. És que les Roquetes té una projecció en aquests 4 últims partits, és que tu tenen en compte de 4 partits la suma dels 12 punts i déu-n'hi-do els gols que ha marcat.
Doncs mira, tants com 17.
17 gols.
Sí.
Estem parlant d'una mitjana de...
Sí, sí, gairebé 3 per partit.
De 3 per partit.
Fixa't que la Roqueta s'ha col·locat ja a mitja taula, suma 25 punts. És una bona ratxa, sens dubte.
Sí.
Fins a on arribarà ho desconeixem, però és una bona ratxa, no ho negarem.
Sí. A més, l'equip està molt motivat i fins i tot ahir parlant amb un dels seus grans figures, que és el Codro, que per mi és la clau d'aquest equip.
El referent, sens dubte, d'aquest equip.
Aquest equip va dir que fins i tot doncs, estaven molt forts i amb moltes ganes de fer-li mal fins i tot al Molanta a casa seva.
Sí.
Perquè ho va dir clarament.
Fixa't
que
si
no
és referent,
se refia al Molanta.
Fixa't si és referent Codro, que s'ha col·locat ja pitxitxin solitari.
Sí.
21 gols.
Sí. És que,
dos més que Òscar Salcedo del Torrellenc i 6 més que Sergi Vilas i Guillermo del Ribas.
És que porta 3 partits, el dia del Sobrense, el dia de la Granada i el dia del Capellada, marcant 3 gols.
Sí. Impressionant. Uh-huh. Impressionant d'aquest jugador. En fi, doncs, com dèiem, d'aquí uns moments repassarem aquesta 19a jornada al grup 12 de la tercera catalana. Començarem, però, repassant com ha anat la jornada del futbol base pel que fa als equips de la Blanca Subur. Avui també doncs destacarem aquest resultat negatiu per al Club Bàsquet Sitges, aquest 57-69. Llàstima, perquè l'equip venia de fer un gran partit a la pista del líder del Sant Feliuenc, però ja ho dèiem divendres, i ho deia ara fa tot just una setmana el seu president Pau Simó. S'ha de ser intens no només amb els grans partits, sinó amb partits en què, teòricament, tens més les de guanyar que no pas les de perdre. Tot s'ha de dir també, el Sitges no va tenir el seu millor dia, el Cedis doncs, molt encertat des de la línia exterior, I bé, al final aquest 57-69 que torna a deixar el conjunt d'Edu Piñero amb 9 victòries i 9 derrotes, per tant, la balança totalment equilibrada. No hi ha hagut jornada d'hoquei patins, bàsicament pel que fa al Primera Catalana. És un cap de setmana en el que hem viscut la Copa Generalitat en la seva tercera edició, una edició que es va endur finalment al Barça B en imposar-se a la final al Vic B per 3-2, i també recordar que el Sant Feliu de Codines, Toni, ha estat el campió de la Copa del Príncep.
Sí, sí, un Sant Feliu de Codines que està fent les coses bé, que ja fa anys que està allà.
Sí, sí. S'ha disputat allà mateix aquest any la Copa del Príncep, la sisena edició, per cert.
I que és un candidat a pujar a l'hoquei lliga, eh?
Sí, sí, és l'objectiu, pel que hem pogut llegir a través de les diferents cròniques d'hoquei, que el gran objectiu del Sant Feliu de Codines, després d'aconseguir aquest títol de la Copa del Príncep, poder pujar a l'hoquei lliga.
Sí, és un gran candidat. Home, estan fent la feina bé, és un poblet petit, ja predomina molt l'hoquei, i doncs estan fent una tasca important. Ja ho estava fent quan els Sitges estaven al seu millor moment. El Sant Feliu de Codines ja era una referència dintre de la Primera Nacional, i doncs aquest any pot ser l'any del Sant Feliu de Codines després d'un trajectòria d'uns 8 o 10 anys en el que aquest equip s'ha mantingut a dalt.
Amb un bon nivell, al màxim nivell, pràcticament, es pot dir. Protagonistes també d'hoquei patins, com dèiem, Sant Feliu de Codines, campió de la 6a edició de la Copa del Príncep, i el Futbol Club Barcelona B, campió de la tercera edició de la Copa Generalitat. Acabarem avui el programa parlant no d'hoquei, sinó de patinatge artístic. Saludarem a la seva presidenta, la presidenta del patinatge artístic Sitges, la Vanessa Ripoll, que vindrà acompanyada del seu vicepresident, en Manel Aliacar. Una miqueta d'actualitat de com està el club, de com encara el futur aquesta nova junta directiva. És una junta directiva que va agafar les regnes del club el juny de l'any passat, del 2011. Per tant, a la part final del programa, com dèiem, una miqueta d'actualitat pel que fa al patinatge artístic Sitges. Comencem. Doncs vinga, comencem ja el nostre habitual repàs futbolístic d'aquest cap de setmana molt de fred. Sortosament, i pel que tenim entès, s'han pogut disputar tots els partits amb baixes temperatures, això sí, no ens ho treu ningú, no ens ho ha tret de fet ningú, però, com dèiem, més o menys normalitat pel que fa als partits dels equips sitgetans. Comencem, com sempre, repassant marcadors dels equips de la Blanca Subur. Tenim ja en línia l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda. Jornada normal, sense grans problemes, en aquest sentit?
Es van jugar tots els partits, menys el cadet de preferent, que sí. El Sant Andreu de la Barca, que havíem d'anar nosaltres allà, va demanar aplaçar el partit.
Molt bé, doncs...
El divendres, que sí, ja es jugarà.
Ja dèiem divendres, ja avisàvem més o menys, i des de la federació també entenien que si hi havia algun club que preferia ajornar el seu partit, doncs ho podia fer tranquil·lament, bàsicament per no posar en perill la salut dels esportistes.
Sí, els altres tots van jugar.
Doncs vinga, comencem a fer aquest repàs, Albert, i comencem pel juvenil A.
Bueno, juvenil A, Blanca Subur 0, Atlètic Vilafranca 0. Amb un jugador més tota la segona part, la Blanca no ha pogut passar la barrera que van formar allà darrere. S'han quedat sense marcar, ja que no s'ha jugat lo bé d'altres vegades.
Llàstima.
Juvenil B, Blanca Subur 2, Viladecans 1. Tot el partit 0-1. A falta de 20 minuts, la Blanca va marcar 2 gols en 2 minuts. Hasta el final, el Viladecans ha apretat, però no ha pogut empatar. Cadet B, Blanca 1, Atlètic Vilafranca 1. Només la mala sort va evitar que la Blanca es carregués a 1A. Els visitants han marcat a 2 minuts del final. Infantil A, Blanca Subur 5, Sant Boià 3. Es perdia 1-3. Uns canvis molt acertats han canviat el partit i han tombat la truita, guanyant clarament la segona part. Infantil B, va ser l'Arbós 1, Blanca Subur 3. Preciós i efectiu partit dels nanos, que han jugat tots un gran partit. Infantil C, Blanca Subur, 12, Vilanova, 0. Una dotzena va clavar-li el C al Vilanova, en un partit normal dels nanos, que han estat molt bé, com sempre. A l'Evina, Igualada, 4, Blanca Subur, 1. La Blanca va quedar gelada. Pobre resultat. Ens han fet 4 gols de falta i poc més. A l'Evin B, Blanca Subur, 0, Atleti Vilafranca, 9. Contra una, poc es va tenir cap a la. A l'Evin C, Blanca Subur, 8, Sant Bonaventura, 5. Esplèndid partit dels nanos, doblegant a tot un A. A l'Evin D, Atleti Vilafranca, 3, Blanca Subur, 5. Un gran partit dels nanos que han dominat en tots els terrenys. A l'Evin E, Blanca Subur, 4, Unió Esportiva Sitges, 2. Derbi solucionat amb 4 gols d'un Xavi molt efectiu. Benjamín A, Blanca Subur, 2, Atleti Vilafranca, 8. No va estar al camp la Blanca. Els visitants ho han acaparat tot i han dominat tot el que han volgut. Benjamín B, Unió Esportiva Sitges, 0, Blanca Subur, 3. Espaterrat Victòria Aigua Dols en un gran partit dels nanos. Benjamín C, Blanca Subur, 3, Atleti Vilafranca, 0. Bona victòria amb un bon joc de tot l'equip. Benjamín D, Penya Jove de la Roqueta, 7, Blanca Subur, 1. Contra una, poc a treure. En quant al campionat local del Nou Fisbens, han vingut molts pocs nanos degut al fred i s'han jugat partits amistosos.
Molt bé.
Suposo que aquesta setmana ja començarem l'altra vegada la Lliga.
Perfecte, doncs com era de preveure, el fred també ha fet que molts dels menuts doncs no poguessin pujar.
Picava molt allò.
Dissabte feia molt de fred, probablement va fer més fred dissabte que no pas ahir diumenge, bàsicament per aquell ventet que era tan gèlid.
El ventet és el que
toca els nassos, eh?
El que mata.
Molt bé, doncs Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Bona setmana. Adéu-siau. Molt bé, doncs, coneguts ja els marcadors del futbol base de la Blanca Subur. Un petit cop d'ull també a la jornada de futbol femení. No ha estat sens dubte aquesta una gran jornada, tot el contrari, pel que fa als tres equips del club de futbol sobrens. S'han perdut tots tres. L'Alevi Infantil va perdre a casa en partit de la 15a jornada per 1-7 davant el Tancat. També va perdre amb el Suburense Sènior B. Partit de la jornada número 15 també. Òdena 4, Suburense 3. I va perdre en aquest cas, com més o menys era de preveure, el Sènior A, que en aquest cas afrontava el partit de la 17a jornada, jugava ahir al migdia, Aiguadols, davant el Reial Club Esportiu Espanyol. Al final, el conjunt blanc i blau es va imposar per 0-3. Fet, per tant, aquest primer repàs de marcadors, d'aquí uns moments, més marcadors, els del grup 12 de la tercera catalana. Jornada número 19, el grup 12 de la tercera catalana, com els dèiem, destacarem per damunt de tot, com no, el derbi del futbol sitgetà que es va jugar ahir a la tarda al municipal d'Aiguadols, al final empat a 0, Suburense 0, Sitges 0, repartiment de punts, tots més o menys contents, però com dèiem hi ha hagut resultats que d'aquí uns moments també comentarem. El Molanta segueix una jornada més líder indiscutible de la classificació, va guanyar 3-1 al Torrellenc, i pel que fa als equips de la part alta, doncs, va guanyar el Riu de Villes, va guanyar el Ribes, va empatar la Penya Jove, va rebre un 0-5 la Granada al seu camp davant la Fundació Atleti Vilafranca i va empatar el Vilanova B. Són aquests els equips que ara per ara dominen a la classificació i que d'aquí uns moments passem a comentar. Resultats d'aquesta 19a jornada: Montserrat Igualada 2, Hortoneng 2, La Granada 0, Atlètic Vilafranca 5, Capellades 0, La Roqueta 6, Riudevitlles 3, Vistalegre Santa Margarida 2, Penya Jove 2, Vilanova B 2, Sant Pere Molanta 3, Torrellenc 1, Espirall 1, Olivella 0, Ribes 4, Anoia 1 i Suburense 0, Sitges 0. El Sant Pere Molanta, líder amb 54 punts, segon el Riudevitlles amb 40. Per tant, segueixen aquests 14 punts de diferència entre líder i segon classificat. Tercer, el Ribes amb 35, la Penya Jove s'ha col·locat quart amb 31 punts, 30 per la Granada, el Vilanova B suma 28 punts, el Sitges, que és setè amb 27 punts, els mateixos que el Montserrat Igualada, 25 punts per les Roquetes i l'Atlètic Vilafranca, 24 per Espirall, el Suberense en suma 23, és hores d'ara 12è a la classificació, 22 per Anoia, 22 punts també per Hortoneng, el Torrellenc surt momentàniament dels tres últims llocs de la classificació, suma 20 punts i clouen ja i tanquen aquesta classificació el Capellades amb 20, 15 per el Vistalegre Santa Margarida i cada jornada que passa una miqueta més enfonsat l'Olivella de Manolo Cantos amb 10 punts. Per tant, Toni, el Molanta continua fent la feina, un partit més, 3 punts més. El Molanta pràcticament una jornada més, podem dir allò que juga la seva lliga particular, va sumant de 3 en 3, cap problema pel conjunt d'Andreu Còrdoba. El Riudevitlles que, si veiem el resultat, no varen veure evidentment el partit, però si veiem el resultat, doncs amb més problemes dels previstos va guanyar el penúltim classificat, el Vistalegre Santa Margarida, 3-2. I a partir d'aquí, doncs, victòria clara del Ribes, 4-1 davant l'Anoia. Bon partit també ahir a la Roqueta entre la Penya Jove i el Vilanova B, empat a 2, repartiment de punts. La Granada, que fa una de freda i una de calenta, però ahir va encaixar un 0-5 al seu camp amb la Fundació Atlètic Vilafranca. I bé, ens crida també l'atenció, i ho dèiem també ara fa uns momentets, aquest 0-6 de la Roqueta al camp del Capellades.
Sí, sí, són...
Resultat que enfonsa el Capellades i que ressorgeix a la Roquetes una setmana més.
Sí, sí. De fet, la Roquetes ja l'hem parlat. Ara
sí, està en clara progressió.
En el millor moment i doncs té bons jugadors, perquè té molt bons jugadors. Té jugadors doncs, que te poden defensivament treballar molt bé, al mig del camp té bons jugadors, sobretot Codro, i a davant doncs, té jugadors com Urrell, que està ara en un gran moment, i fins i tot Sergio Moreno, un jugador que havia estat aquí al Sobrense,
sí,
que aquí no va fer bones temporades, de fet va estar, em sembla que una i mitja.
Sí,
no,
jo diria que una segur.
Doncs aquí està fent un molt bon campionat a les Roquetes i l'està traient molt de suc el Sergio Izquierdo. Home, a veure, canviarà molt, Tu ten en compte una cosa que jo ja he dit i l'hem parlat aquí, que aquesta segona volta canviarà molt. El Riudevitlles ja no és l'equip que era. La Granada, doncs, en dues jornades ha rebut 11 gols i
sí,
això
sí.
Fa molt de mal.
Sí, sí.
Això fa molt, molt de mal. El Ribes ha perdut xispa, perquè sí que va guanyar ahir còmodament per 4-1, però el Ribes ha perdut una miqueta. Jo el vaig veure contra les Roquetes i no és el Ribes que havia vist jo la primera volta, i els que jo penso que estan en projecció és la Penya Jove. Penya Jove que escolta que anava perdent el partit com l'anava perdent, que un home, un jugador que l'està traient molt rendiment en Riambau és Vicente, que ell sol doncs va motivar tot l'equip amb les seves cosetes,
i doncs, amb les seves virtuts i defectes, diguem-ho així.
I ell va marcar el gol de l'empat, i fins i tot va tenir ocasions. I curiosament, en un partit en el que el Vilanova, la primera part, va perdonar tres clares ocasions quan anava guanyant 0-1. Clar, te vas un 0-4 i doncs la decoració canvia i moltíssim. El Vilanova me va agradar molt, però de fet el Vilanova m'agrada perquè és un equip molt jove, un equip doncs, que té les seves virtuts i els seus defectes, perquè virtut és que juguen molt a l'atac, defecte és que tenien que mirar una miqueta més les errades defensives i al final doncs, fins i tot van patir. Però són equips que van en projecció, els Sitges, ja hem parlat, que per mi és un equip en projecció en aquesta segona volta, pot fer moltes coses i la prova de foc la tindrem amb el Ribes aquest dissabte.
Sí, senyor.
I són els equips que estaran allà, i les Roquetes compta, eh? Les Roquetes compta, que jo ja deia que a mi m'havia agradat molt aquí, me va causar sí, sí. molt bona...
Aquell 0-3 aquí amb el Sobrense sí. era un senyal. Era
el
un
partit
senyal.
Que va perdre amb el Rodevilles, que va perdre a casa seva amb el Rodevilles 2-3, després va venir aquí el Municipal, no va venir-se el Rodevilles guanyar el partit i al final ho va acabar guanyant, perquè el que va fer millor futbol va ser les Roquetes. Compta amb les Roquetes, que doncs, dirà molt que dir, sobretot en aquesta segona volta, i compta amb el Sobrense, que si el Sobrense se va recuperant, doncs farà jutge d'equips que tenen projecció d'anar pujant i escalant. Pot ser jutge d'equips que jugaran, que són rivals dels Sitges, perquè clar, el Sobrense té que sumar punts, i si el Sobrense va guanyant partits en rivals que són rivals dels Sitges, doncs, i del Sobrense, doncs els Sitges també li pot beneficiar. Compte amb tot això, que la segona volta no serà ni més ni menys com la primera, i segur que la segona volta serà molt, molt, molt divertida.
Taula de golejadors d'aquest grup 12 de la tercera catalana, de moment David Plaza, Codro, de les Roquetes, encapçala aquest... honorífic títol de Pichichi amb 21 gols. Compta amb aquest jugador, Codro, que em sembla que porta 3 hat-tricks.
Sí.
Va fer 3 ahir a Capellades, en va fer 3 també amb la Granada i va fer 3 aquí
amb
el Sobrense, els 3 que li van valer la victòria. Doncs Codro, Pichichi en solitari amb 21 gols, 19 Òscar Salcedo del Torrellenc, que ahir no va marcar al camp del Sant Pere Molanta, i s'han quedat clavats amb 15 gols Sergi Viles del Riudebitlles i Guillermo Pazos del Ribes. Tenim amb 12 gols jugadors com Alejandro Morillas de la Penya Jove, Martí Ferret del Vilanova B, amb 11 Carlitos Contreras del Sitges, i a partir d'aquí doncs Ubiols de la Granada amb 10, Carlos Rodríguez del Sant Pere Molanta també amb 10, però bé, destacant, com dèiem, aquests 21 gols de Codro.
Sí, sí, sí.
L'autèntic referent del conjunt de Sergio Izquierdo.
Sí, sí, és un referent de la millora d'aquest equip, i és un referent ell amb els seus gols. Ja ho diu tot, no? Davant d'un jugador que és la referent del Torrellenc, el Salcedo, i bé, demostrant doncs, que està en un gran moment, molt motivat, perquè nosaltres ahir vam tenir el plaer de poder parlar amb el Codro abans de començar el partit del Sobrense Sitges, i ho vam veure molt motivat,
sí.
I a més amb moltes ganes de que el seu equip tiri cap amunt, i fins i tot donar més d'un absurd a equips que estan a dalt,
Sí, sí, ara el Roquetes juga amb el Torrellenc, seu camp, al camp de les Roquetes, sí. I deia Codro, d'aquí dues setmanes anem al camp del Sant Pere Molanta, I no descarteu res,
Sí, sí, compta, sí, sí.
Doncs ja veurem. Toni, ahir a la tarda, derbi a Aiguadols. Feia mal dia, feia un dia grisot, feia fred. En principi, això havia d'arrestar públic, però Déu-n'hi-do.
Se va animar,
Déu-n'hi-do. Al final es va animar, i no vam veure una grada tan buida com inicialment es podia preveure, repeteixo, pel temps. Evidentment no venia gens de gust ahir anar al camp a veure el partit, però Déu-n'hi-do.
Sí, sí, se va animar bastant, vam veure molt de públic, i molt públic que no és habitual anar al Municipal, i fins i tot jugadors, uns quants exjugadors de Sobrense i Sitges van veure per allà, fins i tot el Sono.
Sí, Gavi Sono, feia
molt de temps que no lo veiem, però molt de temps, i ahir lo vam veure al Municipal.
0-0.
0-0, sí.
Van faltar els gols, probablement.
Home, de fet, tots dos van tenir ocasions, perquè el Sitges Carrito va tenir un parell d'ocasions en la que va estar molt acertat Joel, el porter del Sobrense, i el Sobrense va tenir...
La va tenir al minut 86,
Sí, la va tenir, però...
La va tenir claríssima, una errada en defensa del Sitges que a punt va estar d'aprofitar Ignasi.
I que se van fer nosa entre Ignasi i Abril.
Sí, 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 probablement això va ser determinant perquè el gol no acabés sent...
Sí, que podia haver entrat si no se fan nosa els dos, no? Mm-hmm. O sigui que primer va avisar ja també al minut, sembla que era el minut 18, un xut des de fora a l'àrea del Jordi.
Sí, sí, que van anar al pal. No va ser un partit a grans ocasions,
No.
Es podrien comptar.
Sí, però...
Aquest xut de Jordi Muñoz al pal, aquesta ocasió que comentàvem a 4 minuts del final, clara, la més clara del partit per part del Sobrense, que li hauria donat la victòria, perquè la sensació, Toni, era qui marcava...
Aquest se portava els sí, 3 punts.
Guanyaria el partit.
És claríssim, eh?
El Sitges no va ser el Sitges de les grans ocasions en atac. Defensivament, sí, perquè... l'equip, doncs, molt solvent.
Sí, perquè va estar el Sobrense molt ben posat en defensa, no li va deixar espais, se va adelantar a tots els intents de desmarque dels jugadors dels Sitges, van tenir molt marcat a Carlitos i a Quique, Rubén Cortés
sí, va costar molt. No va tenir una participació important en aquest sentit, però bé, això ho va saber fer bé el Sobrense. És una de les grans virtuts del Sobrense d'ahir, és això, és que va saber... tapar els foradets per on podia hi haver la fuita d'aigua.
Sí, sí, de fet ja tenia davant en el centre de la defensa dos jugadors interessants com el Rua, Javi Sanz, que estaven fent, van fer una magnífica feina, però és que per davant tenia també un home, un pivot defensiu com és el cap de Mario,
sí, sí,
que déu-n'hi-do la feina que va fer.
Mario Bragado, com sempre, està en totes les disputes, en totes les lluites, és un home, ho dèiem dimecres amb el Josu, que és un home... no direm que prescindible, però fonamental.
És molt fonamental.
Fonamental per entendre una miqueta el caràcter d'aquest equip i per entendre una miqueta també la millora.
Sí, 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 se va notar moltíssim. Va ser un partit molt ben plantejat pel Sobrense.
Sobrense que la segona part dona un passet endavant. Sí. Vam veure un Sobrense potser més arreplegadet a la primera part i a la segona va donar el passet endavant i va tenir minuts doncs, que va tenir collat els Sitges. Els Sitges, ja et dic, vam veure... la millor versió ofensiva el dia de Rodavilles i ahir, doncs, bàsicament perquè el Sobrense no el va deixar.
No va deixar.
Un partit molt seriós també dels Sitges, eh?
Sí, sí, no, el partit va ser molt seriós de los dos equips, perquè defensivament el Sitges també va estar molt seriós.
Molta brega al mig del camp, també.
Jo penso que una de les claus per mi, és no disposar d'un jugador ja als últims minuts, com és el cas del Jonathan, que lo va tenir que canviar, perquè si no canviava l'expulsaven.
Sí, va ser una miqueta el pero del partit d'ahir, aquesta, diguem-ne, disputa entre Tano i Jonathan. El Tano, pensem que aquí es va accedir perquè li va propiciar un cop que li va fer mal al Jonathan. El Jonathan va haver de ser atès durant uns minutets perquè li sagnava el nas. Això va encendre una miqueta la brasa.
Sí. Sobretot
el derbi va ser, tot s'ha de dir, el derbi va ser, doncs, en línies generals, maco, molt correcte.
Maco, sí, va ser
cap disputa, lletja, ni al camp, ni a les banquetes, ni a la grada.
No,
en fi.
Va ser intens, però sense cap marrulleria.
Evidentment, aquí tothom vol guanyar, és normal, és un esport.
Sí. El que ja t'he dit, me va sobrar una miqueta això, perquè si Jonathan està en els últims minuts,
a partir d'aquesta acció el Jonathan va sortir
del partit,
tenint
raó o no tenint raó va sortir del partit,
sí, sí.
I el millor que va fer Josu va fer canviar-lo i sí que
a contracor perquè després parlant amb el Josu ens deia, ostres, és que m'hagués agradat
tenir-lo allà
sí.
Clar, els últims minuts tens l'Ignasi allà, tens el Jonathan i tens més gol perquè tens més referència. Però li va fallar això i doncs, jo penso que el partit va ser molt, molt intens. Penso que el repartiment de punts...
Emocionant
molt
perquè,
emocionant perquè
clar,
va tenir emoció els minuts, fins al final.
Anaven passant els minuts i clar, el gol no arribava. I pensaves, qui marqui
i
guanya.
Clar, en els últims minuts fins i tot pensava, aquest àrbitre allarga molt, perquè en qualsevol jugada o una a l'altra...
No va allargar massa,
No
sembla que no va arribar
dos minuts i poc
més.
Sí. No havia agradat molt a l'àrbitre, sobretot en Manel.
El Manel ens comentava que no li havia semblat massa correcte l'arbitratge d'ahir, tot i que no va influir, evidentment, en el resultat final, però que hi havia detallets que no li havien agradat.
No havia estat a l'alçada, potser, de lo que podia deparar aquest partit, i l'àrbitre no... No va ser potser el jutge ideal, no?
El jutge ideal, diguem-ho així. Un Sobrense que sumava aquest punt davant un Sitges que també sumava aquest punt. I potser la reflexió és un punt per tots dos.
Ara fer-lo bé vol dissabte.
Clar,
el Sitges aquí amb el Ribas
i el Sobrense
en un camp maleït pel Sobrense,
A
veure si trenquen aquesta ratxa. També havia sigut maleït el camp del Vilanova del Camí, però amb el Vilanova del Camí, no amb l'Anoia.
És correcte, sí.
Però ara sí que jugarà amb el Vistalegre Santa Maria, un camp maleït en el que el Sobrense fa temporades que no guanya, i doncs a veure si ara trenca aquesta mala ratxa. Si guanyen, fa bo aquest punt tant als Sitges com el Sugurenc.
Sí, sí, probablement el Sitges ho tingui per nom més difícil aquí amb el Ribas.
És complicat, el Ribas sempre és complicat.
Hem vist un Sugurenc a l'alça en aquestes últimes jornades, com ja ens apuntava el Toni, per tant, sobradament capaç de treure quelcom positiu del camp del penúltim classificat, i ja veurem el proper derbi aquí a Aiguadols amb aquest Sitges-Ribas, Toni.
Sí, sí, és un derbi, és un partit per no perdre-se'l, és un partit per assistir, perquè serà un partit maco, en el que jo penso que si el Sitges està acertat, doncs jo vaig veure empatar el Sitges al camp del Ribas quan tothom donava per perdut aquest partit, en un partit que se va errar tres penals, en un partit que van passar moltes coses.
Sí, sí, un partit molt mogut.
Molt mogut. I per això crec que si el Sitges fa la feina que té que fer, pot guanyar el Ribas. Uh-huh. Sobretot seriositat en defensa, ahir l'equip ha estat molt seriós. Al mig del camp, doncs, ahir me va agradar. Recupera un home que està en alça, que és el cas de l'Almela, li pot anar molt bé a l'engranatge del Sitges.
Sí, ahir recordem que Cristian Almela no va poder jugar perquè tenia un partit de sanció.
I potser lo va notar el Sitges.
Sí, ja dèiem que Almela venia fent uns partits bastant bons, s'havia consolidat a la mitja del Sitges, i ahir potser sí que es va trobar a faltar una miqueta la seva aportació.
I aquesta aportació de cara al partit del Ribas pot anar molt bé, uh-huh, sempre i quan el tècnic cregui convenient comptar amb ell en aquest partit.
Evidentment.
I doncs és un partit que el Sitges, tot i que és difícil, si guanya, doncs gairebé agafa a un rival que sí, té allà dalt, i està en la lluita. Ja sabíem que el partit d'ahir no era el més ideal per a les dates, podia haver sigut ja al final del campionat, però bé com bé, i ha vingut així.
Sí, sí.
El Sitges ha sumat un, i el Sugurenc un altre, un que pel Sitges és poquet, però que, bueno, és un punt.
És un punt que suma, com deia Manel, jugàvem fora de casa, per tant, el rival també era important, com el cas del Sugurenc. Sí. Anem a escoltar el que deien els entrenadors. Josu Julián, compartíem tertúlia amb ell el passat dimecres, ell tenia més o menys clar com havia de plantejar amb aquest partit. Al final, doncs, diem-ne que li va sortir pràcticament tot bé. Un Josu Julián que creia, així d'entrada, que el Sugurenc havia, doncs, fet un partit bastant, bastant seriós.
Molt bona, perquè, bueno, ha sigut un partit de tu a tu. Ja us ho vaig dir dimecres, amb un molt bon equip que potser no arriba al segon lloc per un moment, o sigui, per unes jornades potser no arriba a aquella segona plaça, potser, dic, però que estarà a prop, estarà a prop perquè té molta qualitat. Jo no sé quin és l'últim partit que el Sitges queda a zero, no sé, això m'ho heu de dir vosaltres, però feia bastant de temps que el Sitges no es quedava a zero jugant a casa, perquè okay. avui diem que juga fora, però bueno, juga al Municipal. Crec que no s'ha quedat a zero cap partit al Municipal. Nosaltres ho hem aconseguit, crec que estan molt seriosos. Després, bueno, hem tingut alguna arribada, hem tingut un pal la primera part del Jordi, hem tingut l'última del Nacho. Jo crec que l'empat ha sigut just. Ara, bueno, l'important és això, que a poc a poc ens anem fent forts, ens anem fent respectar pel rival, i bueno, i és un punt que sumem. Mm-hmm.
Li comentàvem al míster del Sitges que creiem avui que el mèrit del Sugurenc en gran part és que heu sabut tapar molt bé les vies ofensives del Sitges.
Bueno, sí, aviam, avui la defensa, o sigui, la defensa dic tot l'equip, en defensa hem estat, jo crec que de 10. És que no recordo una ocasió clara del Sitges. L'única, la del Carlos del córner de la primera part, hem perdut la marca i no s'ha tornat a produir. Crec que, bueno, estava predisposat per jugar així el Sitges i ha sortit tal i com volíem. Després en atac, bueno, s'ha faltat una miqueta més d'encert, però...
Heu fet un pas endavant, a la segona part s'ha vist que heu fet un pas endavant.
Sí, 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 no, perquè els primers minuts hem començat una miqueta neguitosos. Sabíem si el Sitges surt molt fort, no surt molt fort, ens han apretat molt els primers 8-9 minuts. Una vegada hem passat aquest tram del partit, ens hem fet forts en defensa i crec que no han tingut cap arribada. Després amb la confiança aquesta d'arribar a 0-0 al marcador a la mitja part, que feia... Jo no sé quant temps feia que no arribàvem 0-0 al marcador. Potser, crec que mai aquest any hem arribat 0-0 al descans. Pues la gent s'ho ha cregut. Ha sortit el Nacho, que el Nacho ja sabeu que, bueno, que ho dona tot, i això provoca que l'equip la ropi tirant cap amunt un passet. I això s'ha vist.
És un punt que suma per Sobrense.
Sí, descarat.
Ara tot el que sumes és bo.
I tant. És un punt a sumar, tot el que sigui sumar, és positiu ara mateix. Anar la setmana que ve i sumar, òbviament anirem a guanyar. Però tot el que sigui sumar és arribar als 40-42 punts. Ja us ho vaig dir la setmana passada. El primer objectiu és arribar als 40-42 punts. Ara tenim 23, bueno, anem sumant. Segona volta no hem perdut. Bueno, ja és important. Tot això és positiu de cara al coco dels jugadors, de cara a que la setmana que ve tornem a començar, tornem a preparar el partit amb il·lusió, no amb aquella golejada que ens fotien abans, fa un mes, es fotien golejades, i venies aquí dimarts i deies, mare meva, vinga, a jugar a Igualada, ara, ara veus que, bueno, 0-0, hem pogut guanyar, hem pogut perdre, hem empatat, bueno, està bé. I planteges el partit del Vista Alegre amb altres aspiracions, m'entens?
Em deies al principi que estaves cansat. Això és que t'has mogut molt al banquillo.
Estava cansat, aviam, sempre són partits diferents aquests, els derbis.
Com l'has viscut? L'has viscut al camp altres vegades, però aquest cop t'ha tocat viure a la banqueta dirigint els teus companys. És una òptica diferent, evidentment. Has de parlar molt, has de gesticular molt, i això també cansa, no?
I molt. Cansa, no?
Molt. Aviam, jo estava preparat per sortir a jugar, eh? Si haguéssim marcat un gol, el Gaston i jo haguéssim sortit.
Al final no has cregut convenient.
No, perquè el Mario estava fent un partit de 10 i canviar el Mario, posar el Gaston a cobrir el Quique i que el Quique la primera jugada es desviés del Gaston, el Gaston no es trobés còmode, te la pot liar. Llavors jo no la podia jugar, me la podia jugar traient el Mario en aquell moment. I amb mi tres quarts de lo mateix, la defensa ha estat de 10, no es toca. No es toca. El que està de 10 no es toca. Això no vol dir que els que ha canviat no hagi estat de 10. Han estat molt bé, però bueno, hi ha hagut un moment que la benzina s'ha acabat. I jo crec convenient que el Carlos faria la mateixa feina que el Jordi. Bueno, li ha costat entrar una miqueta al partit, però crec que al final ha entrat. L'Àngel, bueno, ha estat allà, ha fet la seva feina, ha ajudat en defensa pel Pablo, que estava allà fos. I bueno, el que s'ha dit del Nacho pel Jona, que el Nacho ha fet més quilòmetres que tots junts, quasi, perquè no ha parat de córrer. Uh-huh. Sí, que...
Curiosament, tan sol una variació en defensa, eh? De la setmana passada, eh?
Sí, i no per res, de veritat. A mi em sap greu fer canvis, perquè si les coses van bé, no sé... Molta gent em pregunta, i per què fas aquest canvi? Simplement faig el canvi perquè el Pulido el coneixen molt ells, perquè no volia que coneixessin, l'Andreu no el coneixen tant, I perquè crec que el Rua té aquella veterania del mig de la defensa que hem sabut no patir. Perquè tampoc hem patit quasi en cap jugada. Per què? Pel saber estar del Rua, pel saber estar de l'Andreu, pel saber estar del Candel, gent que aporta una trajectòria era jugant en categories amateurs. El Pulido l'altre dia ho va fer molt bé, però avui era un partit de sang calenta i necessitava gent que tingués el cap fred, no calent. Per això el Pulido, bueno, pues avui ha començat a la banqueta. Això no vol dir que la setmana que ve no torni a jugar. Jo posaré, ja us ho vaig dir, posaré el millor equip per guanyar cada partit. Avui crec que ha sigut aquest. Bueno, hem estat allà.
Intentava recordar en Josu una dada que nosaltres, en aquests moments, mentre escoltàvem la conversa amb el míster del Sobrense, hem acabat de confirmar. I és que, per primer cop, aquesta temporada, el Sitges es queda sense marcar.
Sí.
Havia marcat sempre.
Sempre.
I el Sobrense ha estat el primer equip en aconseguir que el Sitges no marqués en un partit.
Sí. Sí. Això diu molt, la transformació d'aquests suburents, el suburents que sempre havia estat golejat, sempre. De fet, portava una mitjana de 2 o 3 gols encaixats, i doncs ha privat a l'equip més realitzador doncs que no marqui gols en aquest partit. Això diu molt a favor del Sobrense, la millora, i diu que temien molt, sobretot a l'atac dels Sitges, i l'han sabut contrarrestar molt bé.
És evident, després d'aquest resultat d'empat a 0. I hem d'escoltar, com no, Manel Rodríguez, un Manel Rodríguez que almenys aquesta sensació la tenia ben palès. El d'ahir probablement va ser molt més derbi del que es va viure a la primera volta.
Bueno, penso que ha sigut més derbi, més partit que el de la primera volta, no? Que va ser un partit molt raro i molt fora de lo que és un partit així. Ha sigut un partit, bueno, jo diria que amb dos equips amb plantejaments completament diferents, cada un ha jugat les seves cartes, i jo penso que a l'empat es pot considerar just.
El mèrit del Sobrense, creiem modestament, és que avui ha sabut una miqueta tapar les vies ofensives dels Sitges.
Sí, jo penso que els dos laterals d'ells han estat molt bé i això ens ha quedat problemes per l'altra banda. Ja ho sabíem, que ells això ho farien bé perquè tenen bona gent per fer-ho i no hi ha res a dir. Jo penso que el Sobrense ha fet un bon partit, sobretot defensivament, i nosaltres hem començat molt bé i a poc, per les circumstàncies del partit, ens han anat una mica traient del partit, no? No ens hem acabat de trobar massa còmodes a la segona part. Potser mèrit del Sobrense i una mica de mèrit de l'àrbit, també. Que...
No t'ha agradat?
No, molt fluix, molt dolent, molt poc, sense aquest tipus de criteri. Però ja dic, no és que ens hagi, no és que hagi influenciat en el resultat, que no tinc ni idea, no? Però al Gerard li sembla una targeta per fer una falteta, el Jonathan no l'expulsa perquè no vol... una sèrie de, ja dic, un criteri raríssim, sense cap tipus de sentit, vull dir... Ja dic, ja nosaltres, el que aconseguim nosaltres és treure'ns una mica del partit, no? Estar més pendents de l'àrbit que de jugar, i això és el que ens ha perjudicat més. Penso perquè jo crec que hem fet 20 minuts, els primers 20 minuts amb molta intensitat, jugant molt bé, per terra, el Quique ha entrat molt en joc, arribant en certa claretat, però ja dic, a poc ens hem anat diluint, no m'ha acabat de seguir el ritme. Però per altra banda, tinc que dir que defensivament l'equip, tret de l'última jugada, aquesta última de l'Edgar, però l'equip defensivament ha tornat a mostrar una cara, jo diria que molt positiva. Ells no recordo tampoc, a part d'aquesta jugada, cap ocasió clara, i penso que, bueno, aquests partits eren els típics partits que abans perdíem 0-2 o 0-3, o... Vull dir que avui l'equip, doncs, la pilota parada no ha patit, el saque de banda no ha patit, i jo penso que és positiu veure que cada vegada som més equip, no? I que, jo sempre ho dic, que si no hem pogut guanyar, doncs, bueno, hem tret un punt bo, no oblidem que avui jugàvem fora de casa, i que és un punt que, bueno, que no està, que no és un mal punt. A partir d'ara jo estic convençut que el Sobrense aquí no guanyarà qualsevol, doncs per nosaltres no és un mal punt. I això, una mica, jo penso que ens reforça, no?, com a equip.
Tu t'esperaves aquest Sobrense?
Sí, estava encantat, això, estava claríssim, jo no tenia cap dubte. Jo sabia que el partit d'avui era molt... Bueno, jo ho he dit des del primer dia. El partit d'avui era un partit molt complicat. A part, s'està dient que els equips ens coneixem molt bé i tal. Ells ens coneixen molt bé, nosaltres. Jo no tinc ni idea. El Sobrense del Josu no l'he vist. Jo no sé si jugaria el Pulido, si jugaria l'Andreu, si jugaria de lateral, si el Mari jugaria de central. Jo no el vaig veure la setmana passada.
Clar, en aquest sentit, anaves una mica més despistat, tu, no?
No, més que despistat, no. Jo he plantejat el meu partit a la meva manera i fet el que creia que tenia que fer i no m'he preocupat en absolut del que farien ells, perquè... Primera, que no tenia gens clar el que farien, perquè sé que ha canviat molt, i segona, que bueno, no tinc més opció que preocupar-me dels meus, no? I a partir d'aquí, jo sí que he notat en el partit que ells sí tenien molt més clar quines eren les nostres vies fortes i on ens podien... que està molt bé, que és un mèrit del Josu, que no ho critico ni molt menys, però que en aquest sentit no ens coneixíem igual. Jo no tenia la sensació de que tenia clar, jo no sabia, quan he vist l'alineació, però bueno... perquè clar, tampoc li anava a preguntar amb el Toni com jugava el Sobrense, ni que, doncs, bueno, era preferible pensar en tu, amb el teu equip, i intentar fer el teu partit, que jo penso que hem començat molt bé, però ja dic, després el partit ha entrat en una dinàmica típica de derbi, molt de guerrilletes, amb un àrbit que no ha sabut mai portar el partit el ben portat, i això jo penso que ens ha anat traient una mica del partit.
Deies en uns moments, Manel, que el punt el donaves per bo, una miqueta per les característiques i per les circumstàncies del partit en si, però no deixa de ser un passet enrere?
Això s'haurà de valorar setmana a setmana, no sé. Si ara tots els partits que hem perdut tontament aquí els tinguéssim un punt, segurament estaríem segons. No ho sé, un passet enrere no. Jugàvem en un camp que en teoria és un camp difícil, el camp del Sogrense. Aquest any que és veritat que la primera volta guanyem molts equips, però també en unes circumstàncies que potser no eren massa normals. Ja dic, torno a dir, ja veurem a partir d'ara aquí quants equips guanyen, no? Llavors, bueno, per nosaltres, jo penso que reafirma una mica la nostra idea d'equip. És com el dia del punt de la penya jove. Jo penso que no és un pas enrere. La penya jove porta 10 o 12 jornades sense perdre. Vull dir, no és un pas enrere. Pues avui jo penso que és un partit per nosaltres igual de complicat que aquell. No, ni més ni menys.
La setmana que ve un altre partit. Derbi, amb tensió. Com esperes el derbi amb el Ribas en aquest cas?
Diferent. Jo penso que molt diferent. Però és veurà. No, jo penso que el Ribas té punts, avui l'he estat veient, veus, amb aquest sí que no puc dir que no sé, almenys si fan el mateix, avui els he vist, més o menys també sé quins són els seus punts forts. El que passa que heu de tenir en compte una cosa, el Sitges aquest any intenta posar el seu criteri, no està massa a expenses del rival. Això a vegades és positiu, però a vegades també pots trobar-te que és negatiu, perquè si el rival t'estudia bé i et talla una mica les teves virtuts, doncs et pots trobar que poden contrarrestar-te el teu joc. Però no tinc més remei. És l'equip que tinc, és la forma que tinc de plantejar aquest any els partits, perquè jo penso que és el millor i normalment has de tirar per un camí. El que no pot ser és que un dia facis una cosa, un altre dia facis una altra, i el nostre camí és aquest, hem de seguir amb aquesta línia. Avui hem empatat, bueno, és un punt, no hem encaixat, que feia potser no sé quantes jornades que no encaixàvem cap gol, i curiosament el dia que no encaixem és el dia que no marquem, després de tants partits marcant sempre, no? I, bueno, les coses del futbol que a vegades passen, no? Però en línies generals jo estic content del partit del meu equip, sobretot per la serietat i perquè s'ha vist que l'equip està ficat i perquè avui era un derbi i els derbis són partits molt complicats. T'ho repetir, l'exemple més proper és el derbi de la primera volta, que vam ser un equip molt xispós i molt pum 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 pum, però al final nosaltres mateixos ens vam fer l'araquiri, no? Mm-hmm. Sembla ser que ara això ja no passa, no? Que l'equip, almenys si no té un bon moment en el partit, però sap mantindre la compostura al camp i no perdem els papers amb tonteries, i l'equip això ho està millorant i ho està guanyant.
Doncs aquesta que han escoltat era la valoració que feia el míster dels Sitges, Manel Rodríguez, destacant també aquesta dada que comentava amb Toni, el fet de que els Sitges per primer cop aquesta temporada s'havia quedat sense marcar.
Sí, sí, sí.
És una dada que cal consignar i destacar.
Sí, és una dada.
Estem parlant de l'equip que més marca.
És important, és una dada molt important.
48 gols fins ara ha fet els Sitges. El segon equip que més gols fa és el Riu de Villas amb 46, però atenció perquè el Molanta en té 44. Clar, la diferència és els gols que encaixen. El Molanta, per exemple, n'ha encaixat 11. El Riu de Villas ja n'ha encaixat uns quants més, n'ha encaixat 28, i els Sitges n'ha encaixat 32.
Sí, però
aquí està una miqueta la diferència.
Clar,
com dèiem.
I és que, a més, si te priva de marcar gols un sorense que l'han fet uns quants.
Sí, sí, li han fet 40.
40 gols, sí, sí. Són molts gols. Doncs clar, això diu doncs, que el Sorense està en un procés de millora molt important, sobretot defensiu, de serietat, de moviments, i això, clar, és que és el que va donar tot el derbi, no? Un partit molt seriós per part dels dos equips, en la que, clar, clarament...
Estic d'acord amb el que deia Manel, també. Millor sí. El Sitges a la primera part que a la segona.
Sí, sí.
Era un Sitges que va sortir molt, molt...
Sí, perquè la primera...
Molt apretar, molt a pressionar, amb ganes d'arribar fàcil a porteria, i a mesura que anàvem passant els minuts, també per la mateixa força del Sobrense...
Clar, i també el cansanci, no?
Sí, sí, evidentment.
Perquè, clar,
sí, sí.
No és el mateix començar molt fort, ja la segona part ja canvia. En canvi, la segona part va ser el Sobrense el que va donar un pas
al front, endavant. Sí.
Però en fi, al final jo penso que l'empat a punts és molt correcte en un partit distret, maco, en què potser sobrava el fred, i en el que jo crec que si el fred no hagués sigut tant, que no era tant, però bé.
Sí, aquest aspecte el vam poder salvar bastant bé.
Més gent hagués viscut aquest derbi, que va ser un derbi per a mi maco, en poques ocasions, però les ocasions que van tenir un i l'altre va ser maques, i sobretot esportivitat. I el més important és això, que els jugadors de tant un com l'altre se respeten molt, que estan entrenant junts i que coneixen la filosofia d'un club i de l'altre.
Ara els dos segueixen el seu camí, Toni.
Sí,
a partir d'aquí.
Ara tots dos, i torno a repetir.
Un tira per la dreta i l'altre per l'esquerra, per dir-ho d'alguna manera.
Jo penso que el Sitges li va molt bé que el Sorense se recuperi. Li va molt bé, perquè tenen en compte que el Sorense tindrà que jugar amb rivals dels Sitges, que estan allà dalt, i si el Sorense li resta punts i el Sitges fa la seva feina, doncs dona un pas endavant.
El Sorense ha de rebre el Molanta aquí. També ha de rebre el Riudevitlles.
El Riudevitlles.
Són dos equips que encara han de passar per aquí per Aigua Dols.
Té que anar al camp del Vilanova.
Uh-huh.
Sorense.
Sí, sí.
Té que jugar encara amb la penya jove, que té que venir aquí.
Sí.
Clar. Són equips, doncs, clar, que el Sorense li pot restar punts i el Sitges pot, a part del seu enfrontament amb ells, també pot treure el rendiment del Sorense. El Sorense ara, el seu gran objectiu és escalar lloc i sortir d'aquí i fer com a les Roquetes, anant cap a dalt. Uh-huh. Clar, per tot això tens que sumar, i si sumes, els altres resten, i si el Sitges se beneficia d'això, molt millor, perquè torno a repetir, la segona volta aquesta no pot deparar moltes coses.
I com deia el Toni, aquest punt s'haurà de fer bo aquesta propera jornada, la número 20. El Sobrense jugarà dissabte a la tarda al camp del Vistalegre Santa Margarida, penúltima a la classificació, mentre que el Sitges també dissabte a la tarda jugarà i rebrà amb aigua dolç el Ribes de Fernando Quirós. Així estan les coses, de moment ho deixem aquí, fem una petita pausa i tornem de seguida amb més coses.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Ara, a la web de Rodalies, també hi són els trens regionals.
Què hi trobem, al web?
Tots els itineraris, els horaris,
les tarifes
i l'estat del servei de trens regionals.
Ens sabríeu posar algun exemple?
Esclar. Podeu saber l'horari exacte del vostre tren. O també les combinacions de trens i horaris per anar d'un punt a un altre.
I per a qualsevol dubte, entreu a gencat.cat.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys, depenent només de tu.
Algú que no vol anar a Palma a final de curs?
Sí, estaria.
Molt bé, decidit.
Ja sóc aquí. On anem?
A Palma.
Però sí, he anat 5 cops.
I per què no ho has dit?
És que he sortit a fumar.
Fumar té aquestes coses. Fumar no et queda bé.
Generalitat de Catalunya.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia, a Ràdio Maricel, teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
We'll be right back. Bé, doncs ja tornem a estar aquí, una miqueta de poliesportiu. Abans no escoltem a la gent del patinatge artístic Sitges. Bàsicament hem de parlar de bàsquet, de la 19a jornada de la Lliga EVA, que ens ha deixat els següents resultats. Montcada 67, Montedocà i Olivar 76, Arenys Bàsquet 58, Sabadell Sant Nicolau 53, Granollers 72, Girona 77, Cornellà 68, Collblanc La Torrassa 80, L'Hospitalet 77, Sant Feliuenc 84, Bàsquet Sitges 57, La Seu d'Urgell 69 i Sabadell Bàsquet 95, Mollet 87. Després d'aquesta jornada número 19, el Sant Feliuenc, que va tornar a guanyar fora de casa després de l'ensopegada que va patir la setmana passada a la seva pista amb el bàsquet Sitges, com dèiem, lidera la classificació amb el Sant Feliuenc amb 14 victòries, 4 derrotes, seguit del Sabadell Sant Nicolau amb 12 i 6, tercer el Girona amb 10 i 8, el Montcada és quart amb 10 i 7, els mateixos els registres que el Mollet, 10 victòries, 7 derrotes. El Mollet, atenció, que serà el proper rival del bàsquet de Sitges. Recordem que ara, aquest proper cap de setmana, el Sitges juga a la pista del Mollet i que, coincidint amb el cap de setmana de Carnaval, tindrà jornada de descans. Mal partit dissabte del bàsquet de Sitges aquí a casa, al pavelló de Pinsbens, davant el Cedis Seu d'Urgell. Al final, com deien, derrota de 12 punts, 57 a 69, els homes d'Edu Piñero, que no van aconseguir guanyar cap dels parcials. Els quatre períodes van ser favorables al conjunt del Cedis. 14 a 16 al primer període, 12 a 18 al segon, 17 a 20 al tercer i 14 a 15 al quart i definitiu període. Toni, vam estar veient el partit i no va ser el millor dia del Sitges, eh?
No, jo penso que la temperatura va afectar el club bàsquet Sitges. Estava fred, estava glaçat a l'equip, perquè fins i tot... És que jo penso que la zona que van fer ells li va anar molt malament als Sitges, que no estava acertat amb els tiros de 3 i doncs no podia trencar la zona. I
tot al contrari, que el Cedis que
se va fer
va tenir uns percentatges veritablement bons des de la línia del 6-75.
Sí, va ser un partit dolent dels Sitges, no va saber aprofitar...
Va haver un moment al tercer període que sí que es va acostar una miqueta, però...
S'acostava màxim a una diferència de 6.7 i aquí para de comptar. Uh-huh. I doncs va ser una llàstima, no? Perquè
llàstima perquè l'equip venia de guanyar, com dèiem, a la pista del Sant Feliu, d'oferir una molt bona imatge, però bé, ho deia el Pau Simó, el president, ara fa tot just una setmana aquí al programa, el temps de descompte. Els partits duran 40 minuts i, escolta'm, intensitat de l'1 al 40.
Sí, i jo el vaig veure com va acabar el partit i me va dir això. Veus que vaig dir...
Què us deia,
que,
eh?
Sí, que vaig dir jo, doncs no ha agafat, no s'ha entregantat la zona que ell no ha fet, sobretot en els primers minuts del partit, i després ja realment ells han sigut superiors a nosaltres i no han guanyat.
Sí, el Cedis va gestionar molt bé els avantatges, que cada minut que passava eren més importants, i al final aquesta victòria 57 a 69 pel conjunt de la Seu d'Urgell. Els anotadors del bàsquet Sitges van ser Drame amb 2 punts, Adrià Mestres, Màxim en Cistellador amb 21 punts, Marc Sabater amb 2, David Rodríguez 13 punts, també bona aportació del David Rodríguez al tram final del partit, Jaume Torres 9, Dani Carreter 3 punts, Xavi Sabater 4, Isaac Fígols 1 i Eric Fernández 2 punts per aquests 57 que va acabar anotant el bàsquet de Sitges. Clar, quan tu anotes 57 punts és difícil que puguis acabar guanyant un partit.
Clar,
és una anotació bastant pobra. Pensem que el Sitges venia de fer 85
sí,
a Sant Feliu.
El camp del líder, no? La pista del líder. És el que passa, tens que estar sempre igual. Clar, era un rival perillós que ja s'havia dit, perquè de fet portava la mateixa trajectòria que el bàsquet Sitges, i doncs però va demostrar que és un rival molt complicat, que va marcar molt bé la seva zona i va
saber... I que va estar molt encertat, tot s'ha de dir.
Molt encertat.
Des de la línia exterior. Al final, com dèiem, derrota de 12 del bàsquet Sitges, que ocupa en aquests moments el 8è lloc de la classificació, 9 victòries, 9 derrotes, un repte també important el que té aquest proper cap de setmana visitant la pista del Mollet, un Mollet que la primera volta ja va guanyar aquí d'una forma bastant clara. Això pel que fa al bàsquet, pel que fa a l'hoquei patins, Toni, no hi ha hagut jornada pel que fa al primera catalana. ho hem comentat tot just en començar el programa d'aquest vespre, que el cap de setmana ha servit per conèixer el nou campió de la sisena edició de la Copa del Príncep, que es va disputar amb dissabte i diumenge amb la Sant Feliu de Codines. Sí, precisament el conjunt local, l'anfitrió, va ser campió. Victòria final del Sant Feliu de Codines, que es va imposar al Lloret 2-1 amb gol d'or de penal a la pròrroga. I bona trajectòria la d'aquest Sant Feliu de Codines, que ara s'ha fixat com a objectiu poder pujar de la Primera Nacional Espanyola a l'Hockey Lliga.
Sí, 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 sí. No, fa temps que estan treballant aquest objectiu. Penso que aquest any lo poden aconseguir, i a més, doncs, és un poble d'hoquei, i penso que han fet bona feina, que tenen el suficient material per aguantar l'Hockey Lliga, i que pot ser un d'aquests equips històrics de la Primera Nacional que pugi a l'Hockey Lliga. Uh-huh. Jo me recordo que fa dues temporades el Calafell va guanyar la Copa del Príncep, i a l'altra temporada va pujar a l'Hockey Lliga.
Sí, sí, sí.
Doncs, tant de bo el Sant Feliu de Codines pugui fer el mateix, tot i que jo penso que aquest any és l'any del Sant Feliu.
Doncs campions d'aquesta sisena edició de la Copa del Príncep, el Sant Feliu de Codines, repetim, en imposar-se 2-1 amb un gol d'or de penal a la pròrroga al Club Hoquei Lloret. Un cap de setmana també que ha servit per conèixer el campió de la tercera edició de la Copa Generalitat, que es va disputar amb Vic, la final que va enfrontar el Barça B i el Vic B, el conjunt blaugrana campió, han guanyat el partit per 3-2. Això és actualitat pura i dura, com aquí diu Toni, però el que ens interessa a nosaltres bàsicament és que el Primera Catalana torni a recuperar, com en diuen els castellans, la senda de la victòria.
Sí, i la té aquest dissabte aquí, a la mateixa hora de sempre, amb el Juneda. Un Juneda
partit clau.
Clau, però clau. Si no guanya aquest partit, doncs ja caldria mirar més coses. De tota manera, jo feia una crida i deia que, doncs, que se tindria que mirar de tenir quelcom més, de buscar una mica de veterania, perquè seria una llàstima tornar a la Segona Catalana.
Doncs partit clau i molt important, valgui el tòpic, una vegada més, el que té el Club Petit Sitges aquest proper cap de setmana aquí amb el Juneda B. Tot el que no sigui guanyar, ja pràcticament és tancar-se les portes de la salvació. Molt bé, doncs d'hoquei no parlarem, però de patins sí, perquè d'aquí uns moments saludarem Vanessa Ripoll i Manel Aleacar, presidenta i vicepresident respectivament del patinatge artístic Sitges.
Els dilluns a Ràdio Maricel, tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.